retribucions en espècie, rendiments al treball, aportacions de plans de pensions. Són temes i conceptes que aquests dies veiem en la declaració de la renda. S'apropa la data d'entregar el document final i als 5 cèntims volem ajudar-vos una mica en aquesta feixugatasca. Avui us parlarem de la declaració de la renda.
5 cèntims, el programa d'economia i consum de Ràdio Estel.
Amb la col·laboració d'Echeverría Casanovas Matoses, advocats i economistes.
Hola, bona nit. Benvinguts als 5 cèntims. Avui tornarem a explicar-vos coses sobre la declaració de la renda d'aquest any. Un membre del bufet ECM ens ho explicarà aquí al programa. Però també us parlarem d'un premi per les millors secretàries espanyoles que, en la seva segona edició, ha comptat amb representants d'empreses de totes les comunitats autònomes. Però abans de tot, escoltem quins han estat els principals titulars econòmics del dia i com ha anat el tancament de les borses.
El ministre d'Indústria, Josep Piqué, demana als pilots de Seple un esforç per arribar a un acord amb la direcció d'Iberia a la reunió prevista per demà i ha insistit en que, si no es produeix, s'haurà d'acudir a la via judicial. L'aeroport del Prat, mentrestant, havia cancel·lat 16 vols aquest matí, dels quals 7 corresponen a Iberia.
El ministre de Treball, Manuel Pimentel, considera necessari impulsar la mobilitat geogràfica a Espanya mitjançant el nou servei públic d'ocupació. Pimentel ha citat com a exemple l'arc de la Mediterrània i la Conca de l'Ebre, les dues zones amb més ofertes de treball per impulsar la mobilitat.
La demanda interna de l'economia espanyola continua creixent a un ritme elevat, però inferior al de finals de l'any passat. Aquesta evolució es deu a una moderada desaceleració del consum privat i de les inversions d'equipament, segons un informe del Banc d'Espanya.
Els consumidors creuen que el període de convivència entre la pesseta i l'euro hauria de ser inferior als 6 mesos previstos inicialment, segons es desprèn de la jornada sobre l'euro i els serveis bancaris, organitzades pels Centres Europeus del Consumidor del País Basc i de Barcelona.
Els fons d'inversió enregistren durant el mes de maig un augment patrimonial de 6.000 milions de pessetes. La xifra total gestionada es manté així en 35,5 milions de pessetes, segons ha informat avui l'entitat gestora Ahorro Corporación.
Borsa.
La borsa de Madrid tanca la sessió amb lleugeres pèrdues arrossegada per l'apertura a la baixa de Wall Street després d'haver viscut una sessió en què el mercat ha començat amb nivells negatius, s'ha recuperat a mitja sessió i ha acabat a la baixa. L'índex general ha baixat 1,2 punts al 0,13%, l'IBEX 35 ha cedit 15,4 unitats al 0,15% i la borsa de Barcelona ha pujat 0,17 punts. Les places europees han mantingut tendències desiguals. Londres i Milà han pujat poc més d'un 0,5%, París ha cedit el 0,86% i Frankfurt ha acabat la sessió perdent un 1,14%. Wall Street, per la seva banda, mostrava a mitja sessió un fort descens, provocat pel temor dels inversors a un possible augment dels tipus d'interès. Al migdia, el promig Dow Jones Industrials perdia prop de 110 punts, un 1,27%. A Madrid, en canvi, el volum de contractació ha estat de 116.000 milions de pessetes, dels que la major part han correspost a Telefònica, BSCH, BBB, Repsol, Iberdrola i Argentària. Entre els principals valors, Telefònica ha pujat un 0,54% i Iberdrola un 0,35%. En l'extrem contrari, Endesa ha caigut un 1,56%, Gas Natural un 1,13%, Repsol prop d'un 1% i Tabacalera el 0,05%. Per altra banda, avui les borses europees han rebutjat de manera unànime la idea d'ampliar els horaris de cotització fins a la nit. Aquesta iniciativa, en canvi, s'està estudiant a Wall Street com a mesura per afrontar la competència creixent de les contractacions electròniques a través d'internet. De fet, els anomenats mercats independents són xarxes informàtiques que connecten les negociacions d'accions que es fan per ordinador i poden seguir negociant després del tancament de les borses.
Cinc cèntims. L'economia i el consum a l'abast de tothom.
Sovint sentim parlar del millor empresari de l'any o el directiu més valorat. Són premis o nominacions que cada any convoquen revistes o entitats per valorar a tots aquells directius que han fet una bona tasca professional durant el darrer any. Però avui no us parlarem del millor empresari, sinó de la millor secretària, una iniciativa que promou l'empresa de treball temporal Mompower per valorar a les secretàries, persones que sovint estan a l'ombra dels grans directius, però que també tenen una tasca força important.
El tema econòmic dels 5 cèntims d'avui el volem dedicar a una notícia que ha sobtat a l'equip dels 5 cèntims i que estem segurs de que resultarà curiosa, si més no, per a algun dels oients que s'escolten. Ens referim a uns premis, en aquest cas, a la millor secretària de l'any 1999, un premi convocat per l'empresa de treball temporal Mompower i que compta amb la col·laboració d'empreses tan importants com Iberia, com NH Hoteles, Gourmet Paradís, l'empresa de lloguer de cotxes Avis, Codorniu o Eurojet Viatges, entre d'altres. Aquest premi celebra la seva segona edició. De moment s'han escollit les millors secretàries de cada comunitat autònoma. Ara ens explicarà una representant de l'empresa Mompower quines proves s'han hagut de superar. I ara només queda una fase, la segona fase en aquest cas, que se celebra a Barcelona aquests primers dies de juny, a la qual s'escollirà doncs, quina és la millor secretària d'Espanya d'aquest any. Aquest premi pretén reconèixer o prestigiar una de les professions, de les tasques que es desenvolupen dins de moltes empreses i que no estan potser gaire valorades. Diuen que un bon directiu no és ningú sense una bona secretària al darrere. Doncs bé, potser aquests premis venen a justificar una mica aquesta afirmació. Per comentar-nos aquest tema ens acompanya aquesta nit la senyora Carlota Mur, que és la responsable de relacions públiques de l'empresa Mompower. Senyora Mur, molt bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, per situar-nos, s'ha celebrat la primera fase, s'ha escollit la millor secretària de cada comunitat autònoma, tinc entès?
Exactament.
I llavors ara ve una segona fase, en què consisteix?
Doncs la segona fase i definitiva, és a dir, d'entre les guanyadores de cada comunitat autònoma seleccionarem a la millor de l'estat espanyol. Aleshores, el procediment és molt semblant al que hem vingut fent fins ara, que ha estat una sèrie de proves a cada capital de comunitat on s'han convocat a les candidates i aquestes proves consistien en valorar diferents coneixements. Hi ha una prova escrita de coneixements generals basat en cultura, política, economia, empresa, etc. Una prova d'idiomes entre les quals es seleccionava el francès, anglès o alemany. Hi eren unes instruccions donades a través d'una cinta gravada, les noies havien de traduir el que interpretaven. Una tercera prova que era la informàtica, coneixements d'ofimàtica, i la darrera prova davant de jurat, l'entrevista personal, sobre situacions habituals que viuen les noies en el seu lloc de treball i per valorar, diguéssim, la capacitat de reacció, d'organització, funcionament del dia a dia de la seva feina.
Correcte. I ara, perdona, hi haurà un jurat que esculli la millor d'Espanya?
Hem constituït un jurat nacional amb persones relevants dintre del que és el món empresarial, institucional, acadèmic, i aquestes persones que venen de diferents punts d'Espanya, precisament hem volgut fer un jurat nacional perquè estigui equiparat, doncs aquestes persones seran les que decidiran qui és la guanyadora d'aquesta edició d'enguany.
I com va néixer la idea de convocar aquests premis?
Doncs això va néixer arrel d'unes converses mantingudes amb les associacions de secretàries d'aquí per un objectiu comú, que era el de prestigiar el professional de secretariat, una professió no gaire reconeguda socialment. Aleshores, a partir d'aquí, nosaltres amb antecedents de la companyia multinacional, ja que el premi es ve realitzant a França i Holanda des de fa 13-14 anys, doncs vam proposar la idea d'implantar-ho aquí a Espanya.